Una ullada a la ment és una secció que ens permet conèixer com funciona el nostre cervell. Reprenem aquestes converses entre Jordi Llong i la Lourdes Meroño.
Ara és el moment de fer una ullada a la ment que ve de la mà del nostre especialista coach, el Jordi Llong, i que s'incorpora tras aquest període de vacances de Nadal. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia. Pues molt bé. Imagino que, com tots els que ens acompanyen, que tips, plens i cansats de festes, que ja és difícil, eh?
Vaja, però, bueno, tal però, qual, eh? Tal
però qual, bé, tal però qual. Bé. Ah, però són festes maques, però és veritat que, uf, fem que menjar i menjar.
Com si no hi hagués un demà, eh?
Sí, i ara, jo que he dedicat la meva vida a ser coach, ara és quan tothom es proposa deixar de menjar, deixar de fumar, deixar de tot, saps?
Anar al gimnàs, bueno, apuntar-se sí, a anglès,
sí, sí, sí.
No?
Però jo crec que és una mica el sentiment de culpabilitat que tenim tots plegats, eh? Bueno, eh?
Podria ser, podria ser. Però és com bueno, que comencem un nou any amb ganes, no? I després, sí, al cap d'un sí, mes, ni gimnàs, ni ens hem aprimat, ni ens hem deixat de fumar, ni res de res.
No, bueno, però o comencem
sí,
un nou any,
eh?
Sí. Tenim tot l'any per endavant per fer que les coses canviïn. Jo no sóc molt partidari d'aplicar fets en dates perquè no les acabem complint. És com una obligació que li posem al cervell. Uh-huh. Jo crec que és millor deixar fluir, no? I arriba un dia que el cervell fa un clic i diu, hòstia, avui, i aquell dia. Quan tu poses una data és com si el cervell estiguessis obligant a algú i al cervell no li agrada que l'obligui. No, 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 dic, costa, costa molt, és molt difícil.
Clar, clar, perquè parlant de cervell, jo, mon pare riu molt, perquè jo dic que tinc memòria selectiva. ¿Vale?
Sí,
I ell riu perquè diu, sí, sí, la memòria selectiva. I és veritat, jo, hi ha coses que no recordo i d'altres que conservo a la meva ment com si fos ahir, no? De fet, fa uns dies parlava amb la directora d'aquí de la ràdio, la Laia Batlle, que sembla mentida que farà 4 anys des de que va passar la pandèmia.
Sí.
I ha passat volant el temps. Però, a banda que la meva memòria sigui selectiva, que em sembla que no vaig molt mal encaminada, pot ser que el nostre cervell inventi?
Ai, ui, i tant, que inventa, i tant. Sí. I primera, el de la memòria selectiva, evidentment, existeix, i que hi ha molta gent que té aquesta capacitat. És més, moltes vegades tendim... Hi ha dues tendències, no? Que és la de l'optimista i la del pessimista, sí? Uh-huh. Gent que tendeix a oblidar lo dolent que li ha passat, eh? El cervell ho esborren, intenten tapar-ho, intenten tirar sorra a l'amor. Jo seria també un cas d'aquests. I gent que oblida lo bo i recorda molt lo dolent. Per tant, aquí es comença a fraguar el que és el caràcter del optimista i el pessimista. Uh-huh. Dit això, vaig dir que el cervell inventa, i inventa molt, i moltes vegades. I, de fet, ara que parlem d'optimistes i pessimistes, també en aquest cas, no? El cervell acaba inventant que l'optimista, no? Veu que les coses claríssimes, i el seu cervell diu, no et preocupis de res, que això anirà bé, perquè, vamos, ho tinc claríssim, i amb els pessimistes és tot el contrari, no? Però, bueno, anem una mica al principi del per què el cervell inventa. El cervell odia el buit. Aquesta seria una màxima que hauríem de recordar a tothom. El cervell odia el buit. És a dir, no li agrada no pensar, no saber. Per exemple, quan entrem en un ascensor i ens obliga a parlar és perquè el cervell està odiant aquell moment. Eh? I si comencem, uau, no? quin temps que fa avui? I mires a dalt i dius, hòstia, però si veig el que estic veient és el fluorescent, no? Què mira aquest amunt, no? Aquella obligació d'intervindre és perquè el cervell doncs, odia el buit. I el cervell està tot el dia pensant, tot el dia, i dormit i a la nit el que fa és, en les seves hores de repòs, acumular i recol·locar tot allò que hem anat aprenent durant el dia. Sí? Per això et diuen que és tan important el descans, sobretot pels estudiants, perquè tot l'esforç que has fet a la nit, el cervell a la nit és quan s'oxigena, i comença a ordenar una mica tot allò que tu has anat aprenent. Però ell ha estat tot el dia treballant, per tant, odia el buit. I quan aquest buit es produeix, ell l'omple amb el que sigui. És a dir, quan nosaltres no recordem exactament una cosa, ell se'n cuidarà de reconstruir-ho de la manera que li interessin d'ell. Sí? Siguem optimistes o pessimistes, també, depèn. Per tant, sí que inventa. En aquests moments, s'inventa sempre. ¿Vale? Això li diem a l'intent d'omplir espais. Com que no li agrada el buit, com que l'odia el buit, ell l'omple inclús amb una informació incompleta o inexacta. És igual. Això, per exemple, hi ha molts exemples, però ho veiem també molt amb la gent gran. Quan intenta recordar coses que li havien passat i expliquen coses que diuen, no, això no era així. No, mi mare, no? Parlava de coses i deies, no, això no havia sigut així. I ells jurarien, ells no t'estan mentint. És que el cervell ho ha anat omplint durant temps d'algo que no és real, i arriba un moment que ells s'han creat la seva pròpia història real. Però això també es passa amb altres, Inclús hi ha persones que li han explicat tant algo que sembla que les hagi viscut ell. I, per tant, el seu cervell les interioritza tant que li fa creure que...
Això ha passat realment.
Sí, 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 que li ha passat amb ell. Per tant, clar, el cervell inventa molt, sí, sí, i crea, No sense amb cap mala intenció, però simplement és vol omplir els buits que té.
Clar, jo et pregunto, Jordi.
Sí.
Si inventa, significa que ens menteix, d'alguna manera.
Bueno, significa que ens consola. Saps? I no et diu... Home, jo tenia un amic, no fa gaire, ja estava una xerrada, i em deia alguna cosa molt interessant, no? Que em deia... Hòstia, però el cervell és una mica, i per donar-me la paraula, malparit, no? Perquè el cervell és capaç de recordar-te que t'oblides alguna cosa, però no et diu el què. O sigui, que té una mica de mala folla, saps? Perquè no t'ha passat mai. Sí. Sé que se m'oblida, però home, ja que m'estàs dient que se m'oblida, cervell,
digue'm
el què, i ja està, no? I ja l'entens.
Sí.
Però no, el tio vol que m'encem per nosaltres. Però bueno, jo diria que més que enganyar-nos ens consola, és a dir... aquells buits que tenim i aquelles coses que no acabem de recordar, ell les acaba d'omplir, no? I sobretot amb la formació de records. Nosaltres tenim molts... Mira, per exemple, hi ha persones que tots sabem que els records no es comencen a fixar a partir dels 4, 3 i mig, si m'apures, anys, no? Dels 5, dels 3 i mig als 5 anys, és quan els records es comencen a formar. No? En canvi, jo he parlat amb moltíssima gent que diuen, jo tenia 2 anys i me'n recordo que jo... I tu dius, home, no, científicament, físicament no pot ser, no? Perquè els records... Però el cervell, com que ell té aquesta necessitat de recordar-ho, li ha gravat com si ell ho recordés. Sí? Per tant, no l'ha mentit, l'ha consolat, ja ha donat una solució a algo que ell no trobava solució. No? Hem de pensar que el cervell, una de les coses molt importants que tenim que saber, és que el cervell està entrenat per donar-nos la raó, sempre. Sempre. Està entrenat. Durant la vida ell s'entrena donant-nos la raó. És a dir, si nosaltres pensem que alguna cosa està passant, està passant. I tu dirà, això, home, quan te'n vas a patologies, també és dolent, no? Per exemple, si tu ets gelós i creus que la teva parella està fent alguna cosa i t'està enganyant, tot el que tu vegis et portarà a convèncer-te que t'està enganyant. Per tant, el cervell no et contrairà, no et dirà, home, no, on vas, no és així, no? Per tant, ell està entrenat, si pensem que algú sortirà malament, acabarà sortint malament, perquè nosaltres li estem dient a ell que és així, i ell diu, bueno, doncs molt bé. Per què? Perquè també és veritat que el cervell, també ho hem tocat en altres programes, Lourdes, és que ell, el més important per ell és mantenir-te viu i estudiar energia. I del que més es preocupa poc ella. M'explico? Ell és, el mantinc viu, vigila, no passis per aquí, i si tu em dius que això està malament, no passa res, fes una altra cosa, ja està. Perquè jo vull que tu estiguis viu, vull dir, no, ell no està pensant que és el millor, ell està pensant quin és el seu sentiment bàsic, que és això, no? No em desgasto portant a la contrària, i per tant, no em desgasto dient-te no passis, no? No facis això o no facis l'altre. És, hi ha un barranc? Sí, efectivament, desvia't, no? Per tant, una màquina com el nostre cervell, que és brutal, que encara no la coneixem exactament, i que té moltíssimes prioritats, bàsicament l'última és portar-nos a la contrària. No? Per tant, tot allò que nosaltres creiem, ho creem. No? Anem creant allò que creiem. Per què? Perquè ell ens va donant la raó i ho anem creant. No? Per tant, podem crear fantasies, podem crear... i ens enganya. Mira, t'acabo de nombrar un exemple, no? Una fantasia. Tu tens una fantasia, la veus com real. Perquè ell te l'està creant com real. Ja està. No t'està repetint, ei, cuidado, nena, que això és una fantasia, que això... No, 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 ell la viu com real, perquè ell, tot el que tu fas o veus, per ell és així. I ja està. I per tant, clar, aquí Benjamin ens està enganyant, però ens està fent creure que és real això que estem pensant o que estem somiant o que estem... Clar. El somni seria un altre exemple, no? El somni podria ser un engany continu, no? Perquè tu estàs dormint, estàs somiant qualsevol cosa que t'està passant, bona o dolenta, i ell,
I penses que és veritat.
I ell la reprodueix, la viu, per tant, en aquell moment no t'està dient, ei, desperta, que això és un somni, no? Que no és veritat.
Clar.
Per tant, sí, ens enganya, inventa, podem dir el que vulguem, no? Ara no és un engany com nosaltres tenim la nostra percepció, quan algú ens enganya, uau, que malament s'ha portat a mi, no? Ell simplement és completa narratives, completa records, vale? I moltes vegades, que això és el que ens porta a l'error, prenem decisions quan pensem que tenim tota la informació i la informació és molt limitada, perquè clar, també hi ha molt d'algú que és molt important que tinguem en compte, que és el que nosaltres denominem la inferència.
Què és això?
Tot allò que jo no, mira, la inferència és tot allò que jo no sé, ho afegeixo. I és el meu cervell el que ho afegeix. Per això és tan difícil. Per exemple, vaig donar un exemple molt curiós, perquè això ho hem estudiat molt. Tu agafes quatre persones que han vist un accident i l'han vist, perquè l'han vist, i les quatre no coincideixen amb el que han vist. Perquè posen de la seva imaginació aquelles parts que no saben. Per exemple, un et dirà, el cotxe corria molt i després ha anat un cop de volant, i l'altre et dirà, el cotxe anava a una velocitat normal, era anat recte, però aquest se li ha creuat. M'explico? Per tant, això és inferència. És afegir tot allò que, per exemple, quan fas per exemple, selecció de personal, moltes coses, és molt important aquest aspecte, perquè tu has d'intentar analitzar allò que t'estan dient, no allò que tu creus que t'estan dient. M'explico?
Vale.
Perquè el teu cervell tendeix a transversar-ho. Però no amb mala fe, sinó perquè afegeix coses de la teva pròpia collita. Pot afegir coses dels teus valors. Pot afegir coses de la teva manera de veure-ho. Pot afegir coses, saps? Per tant, això se'n diu inferència, que és tot allò que jo no he vist, ho afegeix, com si ho hagués vist. Per què? Perquè reconstrueixo la pel·lícula, però la reprodueixo basat en el que jo crec, en els meus valors, en la meva manera de veure la vida. Si jo veig algo, no? I jo tinc algo contra contra una raça, és molt probable, que la meva visió estigui molt sesgada per la meva creença. No sé si m'explico, Per exemple,
Sí,
i per això la policia intenta molt veure què és el que has vist, no el que estàs imaginant que has vist. És una part molt difícil. I allà el cervell també ens enganya, també.
Clar, jo l'estava pensant en un joc, entre cometes, que em va fer mon pare fa molts anys.
Sí.
Era petita.
Sí.
I era... I es posava, no?, en el passadís de casa, i mirant-me cap a mi, no?, i ma mare d'esquenes a mi.
Eh?
I ella em deia, què veus? Dic, l'estàs tocant una teta. I em va dir, mentida. I quan vaig, diu, apropa't. Jo vaig interpretar que li estava tocant. Però era mentida.
Sí.
És a dir, jo havia entès, és a dir, jo no veient l'acte en si, jo vaig imaginar que li estava tocant un pit a ma mare. I aquell dia em va venir a ensenyar d'alguna manera que no era la veritat el que estava jo dient. És a dir, que jo estava veient una cosa, una percepció, però que m'estava enganyant. Que seria això una mica, no?
Sí, és això. Mira, ara m'ha rebudat molt quan jo, durant anys que vaig estar donant molts cursos i també em vaig dedicar a la selecció de personal, fèiem fer una sèrie d'exercicis, no? Però n'hi havia un que era molt conegut en el món aquest, que és el cas Soel, no? És una noia que travessa un pont, la maten, i ells han de buscar el culpable, no? I era un exercici que et portava a prendre una decisió no basada en els fets que estaves llegint, sinó en les creences que tu tenies, perquè hi havia l'amigo, l'amante, el marit, etc., no? Com a possible culpable, i al final tu el que feies era inferir, val? Que, home, que un amic és un amic, i si no l'has salvat és que no és un amic, per tant, és el culpable real, no? I cadascú tirava el teu cervell basat en quines creences... Doncs és que funciona així. Nosaltres tenim una edat, jo ja estic estudiant i he fet molts, no? I clar, nosaltres hem anat recollint i som recol·lectors d'això, de creences, de situacions, i jo no puc tenir una mirada nítida i neta. El meu cervell tirarà sempre cap a les coses que jo crec, no? Uh-huh. El que he dit abans jo, no? Imagina que és un senyor que és un racista i veu un cas d'algo que passa entre una persona de raça i una altra de raça negra i una altra de blanc, eh? És molt probable que la seva visió no sigui nítida, que hi hagi inferència basat en les creences que ell té contra un determinat col·lectiu, no? Per tant, tot això, mira, hi ha una part que és important, vale? Que tenim que tenir en compte, que hi ha una part associada amb la presa de decisions que està en l'hipocampo, del nostre cervell, eh? Uh-huh. Que està relacionat bàsicament amb el que deies tu, de la memòria, vale? I la recuperació d'informació. Okay? Bé, doncs aquesta és una de les àrees també molt vinculades a la creativitat i la cortesa cerebral posterior. Està molt, molt, molt amb la creativitat. Per tant, d'aquella informació creem coses. Vale? Desenvolupem creativitat. Clar, quan tu tens creativitat, estàs creant, estàs fent alguna cosa, que ja no és el que ha passat, no és la veritat despullada. És la veritat més el vestit que tu li poses. Uh-huh. I en aquest moment ja acabes d'inventar. No? De fet, ja, em sembla que això ja t'havia comentat alguna vegada, però és important, no? Sobretot això s'utilitza molt en selecció de personal o quan estàs entrevistant una persona. Bueno, no? Et diuen que has de fer, quan tu fas alguna pregunta que és una mica complexa, has de mirar cap on, has de fixar-te cap on mira la persona. No? Uh-huh. Jo feia molt amb els meus fills. Si miren a la dreta, vol dir, en principi, que no és 100%, simplement és un indici més, que està creant, si mira a la dreta vol dir que està inventant, i si mira a l'altra esquerra vol dir que està recordant, eh? Que està associada amb aquesta àrea de l'hipocampo. Okay? Això no vol dir que, ostres, mira a la dreta, m'està enganyant, no. Però si tu tens dubtes, i per exemple dius, ostres, tu llegeixes llibres? Sí, no? I està mirant a la dreta, i dic que l'últim llibre que has llegit, si mira molt a la dreta, doncs està creant. No? És molt probable que no siguis mirant això. Eh? I jo ho feia molt amb els meus fills. No? Vull que, per exemple, la primera pregunta, no? Vull que has esmorzat. Pues tal, vale, molt bé, que era la lògica. Eh? És com la... Feies un parell de preguntes per lògica i llavors feia la que tu volies. I mirava si canviava de... I efectivament, veig com t'enganyava perquè mirava a la dreta descaradament inventant. No? Per tant, el cervell té molta capacitat d'inventar. Per tant, ens pot enganyar a nosaltres pensant que alguna cosa ha passat, quan no ha passat, o el que ha passat no té res a veure amb el que m'està dient, o podem inventar pels altres, eh? Efectivament.
Déu-n'hi-do, clar, aleshores ens posem en una altra tessitura. Els nostres records podrien ser mentides.
Sí, és que n'hi ha molts que són en sèrio, eh? No mentides, són... Sí, coses que no han acabat de passar com nosaltres les expliquem. Mira, jo ho visc ara, eh? Jo ho visc ara, doncs, com mantens pares grans i tal, ho vas veient, no? Que et diuen coses que ells te les diuen en tot el sentit, però tu que estaves allà saps que això no era així. M'explico? Ja. Però ells les creuen, perquè a mesura que et fas gran, mira, tu que nosaltres... Això són dades només, eh? Estadístiques, sí? Uh-huh. Que a partir dels 60 anys, crec que era, sí, 60, perdíem un 1,5% de memòria que per any. Sí? Uh-huh. Si anem perdent memòria, bueno, a mi em comença a passar també, eh? A vegades tenia una ment molt àgil, molt barats, però a vegades començo ja a oblidar coses. O sigui, un costa portar-les al present, eh? Uh-huh. Va, imagina't una persona de 70 o 80 anys ha perdut una capacitat de memòria brutal. Però com que el cervell no suporta els buits, ell ja anava omplint, no? I una persona pot dir, pues, no sé, jo sempre he anat a missa els diumenges, eh? Perquè m'estic inventant sí. Alguna cosa. I tu dius, pues si jo he anat a missa els diumenges. Com que no? Home, jo cada diumenge anava a missa, per exemple, eh? Uh-huh. I dius, uau, i està convençut de que ho ha fet. O t'expliquen coses que diuen, jo quan em va passar això, i dius, però això no l'ha passat bé, això m'ho ha passat, m'ho ha explicat Pepito, que havia passat tot. Però ells no t'estan enganyant, és que ells ho creuen així. Clar. Perquè el cervell té que reanar. I nosaltres, el nostre cervell, que també es cansa, va perdent capacitat de memòria, va perdent clar, bueno, com tot, eh? Uh-huh. Va perdent capacitats. Per tant, clar que ens enganya, clar, i enganyes de més, i inclús coses que no hi són, que no han passat, sense cap mala fe, però és així.
Clar. Déu-n'hi-do.
Perquè, mira, perquè, per exemple, la invenció té molt a veure, quan nosaltres inventem, també té molt a veure amb el futur. quan nosaltres intentem anticipar el futur, sí? Uh-huh. El cervell no hi entén el futur, ell només entén el que ha passat i el que passa. Però quan nosaltres inventem, comencem a improvisar, sí? Per tant, comencem a crear ja una història que no és real, que és el que nosaltres pensem que passarà, ok? Uh-huh. Però, esclar, entre el que ha passat i el que nosaltres creiem que passarà i el que està passant, hi ha una pila de matisos que durant els dies i durant el temps van passant. I, per tant, quan arriba el moment, nosaltres creiem que han passat una sèrie de coses que tampoc han passat. Però simplement nosaltres hem pensat que sí que havien passat aquelles coses. Clar. Perquè nosaltres hem creat la nostra pròpia història cap al futur. I com deia Steve Jobs, els punts només es poden unir cap al passat, no cap al futur, perquè tu no saps el que passarà. Clar. Tu pots preveure alguna cosa, però clar, pel cervell preveure és viure. I allò que nosaltres li diem, per exemple, al cervell una de les coses que odia són el no. No? Uh-huh. Doncs no pensis en, no et creguis que... Doncs ell s'ho creu, perquè ell no distingeix. Ell s'ho creu, i així de simple, no? Uh-huh. Mira, hi ha tres... No sé si anem molt justos.
Ràpidament, ens queda un minutet.
Sí, tant, cony. Ai, coi. Hi ha tres coses que són importants, vale? Que tenim com a fenòmens psicològics, que és la confabulació, que és l'acte de crear records falsos, la suggestió, que és la informació externa que ens sugestiona i ens fa creure coses que no han passat, sí, que també, o la interpretació selectiva, com tu tenies memòria selectiva, no? Són els tres grans fenòmens de quan el cervell inventa. Eh? Uh-huh. La confabulació, que crea records falsos, la suggestió, que és quan altres tercers ens sugestionen, sobretot a persones més dèbils i que es deixen manipular, o els sugestionen pensant que hi ha coses que passen o passaran i no passen ni han passat, sí? O la interpretació selectiva, és a dir, el nostre cervell recorda, però al principi ho dèiem, el bé o el bo o el dolent, depèn de la teva manera de viure i el teu caràcter, etcètera.
Déu-n'hi-do.
Això dona per molt, però si vols un altre programa podem veure inclús com treballar el cervell, com entrenar-lo, perquè no ens perdi tanta memòria, perquè etcètera.
Perfecte, doncs ho deixem pel pròxim d'aquí un meset.
Vinga.
I com sempre, Jordi, moltíssimes gràcies.
A tu.
Una abraçada.
Gràcies, eh? Una abraçada per tothom. Adéu. Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention.
Sempre és un regal escoltar The Pretenders amb aquest braç in pocket que ens duran el tercer flash informatiu de 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Encetem l'últim repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de l'Arboç lamenta manca de planificació pel tall previst de 7 mesos de la R4, un tall que afecta molts usuaris, estudiants i treballadors del Baix Penedès. A l'Arboç, el seu consistori lamenta la improvisació i la manca de planificació de les obres del corredor del Mediterrani que novament afecten els ciutadans i ciutadanes de l'Arboç i de l'interior del Baix Penedès. En paraules de l'alcalde, Joan Sans, el municipi es troba davant d'una nova mostra de manca de planificació, falta d'informació i improvisació. I comenten que ningú els va avisar del tall i que es van assabentar per la premsa. Des de l'Ajuntament demanen que es garanteixi el servei de bus i el compliment dels horaris per aquells que no tenen altra opció mentre durin les obres i recorden l'augment del temps que comporta haver de fer el transport per carretera. L'Ajuntament reclama que aquestes obres de millora serveixin també per augmentar les freqüències dels trens un cop es recuperi el servei. El govern municipal fa un satisfactori balanç dels primers dies d'ampliació dels horaris dels agents municipals d'Olèrdola. El regidor de Seguretat, Jordi Pardo, considera que aquesta ampliació d'horaris aplicada des de l'1 de gener ha permès als agents municipals intervenir en incidències que abans no podien cobrir o bé posar en funcionament nous serveis per a la ciutadania, com l'ampliació de l'horari d'obertura del cementiri municipal de Moja. Pardo ha recordat que la mesura suposa complir un compromís del nou govern municipal. A partir de robatoris registrats al polígon de Sant Pere. El regidor també indicava que en aquests primers dies de l'any s'ha pogut constatar de nou la necessitat de disposar de càmeres lectores de matrícules de vehicles, actuació que ja està planificada per fer durant aquest primer tram de l'any. El cantautor penedesenc Cesc Freixas presenta La meva sort. El cantautor va pujar per primera vegada a un escenari fa 20 anys, ara que ha iniciat el que anomena un tancament d'etapa, amb una gira de comiat fins al 2025, acaba de publicar La meva sort. En una entrevista amb l'ACN, Freixas explica que la cançó és un intent de fer un resum molt vital i emotiu dels 20 anys de trajectòria, uns anys i una trajectòria on ha fet servir la música com una arma ideològica. Després de la gira farà una aturada sense data de tornada, motivada per la paternitat i la impossibilitat de dur a terme una conciliació. El seu futur passarà, explica, per la plataforma de micromecenatge continu, l'Aixeta, de la qual n'és director i també d'un projecte editorial de literatura infantil i juvenil. L'artista de Sant Pere de Riudebitlles explica que aquest any en farà 20, que va pujar per primera vegada als escenaris amb un projecte en solitari. La cançó La meva sort intenta fer un resum d'allò més emotiu que li ha ofert la música i és un agraïment al públic. Disset propostes conformen la programació d'arts visuals de l'Ajuntament entre gener i juliol. S'ha presentat el programa d'arts visuals del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca pel que fa al període de gener a juliol de 2024 als diferents espais municipals expositius. Un total de 17 propostes expositives estaran repartides entre els espais de la Capella de Sant Joan, la Sala dels Trinitaris, el Claustre de Sant Francesc i l'Escorxador. El programa inclou exposicions de pintura, fotografia, gravat, instal·lacions, videoart i proposa tant exposicions individuals com col·lectives, amb una especial cura cap als artistes i creadors professionals que viuen i treballen al territori. Tanmateix, s'ha comptat amb la creació contemporània d'àmbit nacional i internacional dins la programació estable de les arts contemporànies, també hi tenen cabuda artistes vinguts d'altres països. També cal destacar la vinculació del programa d'arts visuals amb altres esdeveniments de la ciutat, com el Vilapensa, el Bijàs o el Festival EVA. També amb entitats com el Cineclub Vilafranca i centres com l'Institut Eugeni d'Ors, que ha elaborat una exposició commemorativa dels 90 anys d'educació secundària a la vila, i també l'Institut Milà i Fontanals, que per quart any consecutiu mostra a la Sala dels Trinitaris l'exposició col·lectiva dels projectes realitzats per l'alumnat del batxillerat artístic. A resum de xifres del 2023, el Servei de Cultura va programar un total de 20 projectes d'arts visuals, amb un total de visitants aproximat de 25.500 persones.
Penedès en xarxa.
Passant 6 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Com cada dijous, finalitzem el programa amb música. Avui, amb la Tot Volum.
Tot Volum.
I en aquesta ocasió parlarem del grup més important en el panorama pop-rock llatí de tots els temps. Una icona i una referència per a la música llatina i amb milions de seguidors per tot el món. Estem parlant de Maná. Maná és una banda de rock i pop llatí d'origen mexicà, fundada en 1986 a Guadalajara, Jalisco. Actualment la integren Fernando Olvera, Juan Calleros, Àlex González i Sergio Ballín. La música de Maná fusiona diferents estils musicals com a rock suau, rock progressiu, pop llatí, balada, ritmes llatins, hard rock, ska i reggae. En un principi van rebre l'èxit comercial internacional en multitud de països com Austràlia, Sud-àfrica, Turquia, Alemanya o Espanya. I des de llavors han guanyat màxima popularitat en tota Llatinoamèrica, els Estats Units, Europa Occidental, Àsia i Orient Mitjà. Aquesta agrupació ha guanyat 4 premis Grammy, 8 premis Grammy llatins, 5 MTV Video Music Awards Llatinoamèrica, 5 premis Joventut, 24 premis Billboard de la música llatina, a més d'obtenir múltiples premis per la seva labor en favor de la cura del medi ambient. En 2012, els integrants de Maná van deixar la seva petjada en el passeig de rock a Hollywood i al febrer de 2016, Maná es va convertir en la primera banda de rock en espanyol a rebre una estrella en el passeig de la fama de Hollywood en reconeixement a la seva trajectòria artística. Aquesta banda ha venut més de 50 milions de discos a tot el món.
Esta pena.
Els orígens de Manà remunten a un grup musical anomenat Sombrero Verde i que van publicar diversos àlbums sense molta repercussió més enllà del seu Mèxic natal. En 1986 van començar a Mèxic el moviment denominat Rock en tu idioma, una estratègia comercial d'algunes companyies discogràfiques importada de l'Argentina i Espanya, encaminada a cridar l'atenció dels joves per a desenvolupar música rock en espanyol. Aquest corrent de canvi va ser el detonant per a dissoldre Sombrero Verde i que naixés Manà. En 1987, el grup va signar amb la discogràfica Polygram i va publicar el seu primer àlbum homònim Manà, que va aconseguir un cert èxit. Per al seu segon àlbum van aconseguir signar amb la discogràfica Warner Music Mèxic. Prenent la responsabilitat de la producció de totes les cançons, Manà va publicar en 1990 Falta Amor, que inicialment no va tenir repercussió. Al cap d'un any de la seva publicació i gràcies al senzill Rayando el Sol, Manà va assolir l'èxit, donant mostres d'una bona projecció internacional, aconseguint traspassar fronteres. Per a gravar el seu següent treball es van traslladar a Los Angeles i després publicar l'any 1992 Donde jugarán los niños, l'àlbum que constitueix una autèntica fita en la història del grup i en la del rock en espanyol, mantenint-se durant 97 setmanes en la llista Billboard dels discos més venuts de Llatinoamèrica. Actualment, aquest àlbum ha venut més de 10 milions de còpies a tot el món, sent l'àlbum més venut en la història del rock en espanyol. 8 senzills d'aquesta producció van encapçalar les llistes de popularitat en tota l'Amèrica hispanoparlant i s'han convertit en temes clàssics del seu repertori, Vivir sin aire, Donde jugarán los niños, de pies a cabeza, Como te deseo, Oye mi amor, Como diablos, Te lloré, Un río y Me vale. Amb el seu nou i ben merescut estatus en l'escena del rock pop llatia internacional, Manà va llançar el 1994 el disc Manà en vivo, on es recullen les millors cançons del grup durant la seva gira de concerts al voltant del món. Gràcies a aquest treball, la revista Billboard els va guardonar amb el premi al millor àlbum pop rock de l'any.
Despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró.
Després d'uns canvis produïts en la formació, es va llançar en 1995 Cuando los ángeles lloran. En aquest disc es distingeix una notable evolució en la lírica i el so del grup. Els senzills Déjame entrar, No ha parado de llover i Como un perro no sols van representar un èxit en la ràdio, sinó que els vídeos corresponents van tenir una gran repercussió en els canals de música, guanyant diversos premis per la seva qualitat. Després d'una favorable experiència del seu anterior àlbum, Mana va publicar l'octubre de 1997 Sueños líquidos. El resultat d'aquest treball va ser una energètica mescla de rock, pop i ritmes llatins que van des del bossa nova fins al flamenc, passant per la decadència del Carib del Riqui. Importants senzills com en El muelle de San Blas, Hechicera, Clavado en un bar i Como dueles en los labios es desprenen d'aquesta producció. Llançat simultàniament en 36 països, va debutar en el primer lloc en el Billboard Hot Latin 50 Chart, tenint un gran impacte en el públic estatunidenc. Després d'una extensa i reeixida gira per tot el món, van llançar el seu sisè àlbum d'estudi Revolución de Amor, el 20 d'agost de 2002, disc en el qual es mostra la cerca de la banda per barrejar la seva essència amb el so del rock dels anys 60 i 70, a més d'altres fusions de música llatina. Aquest àlbum va comptar amb la participació de Carlos Santana i la seva guitarra en el tema Justicia, Tierra y Libertad, així com la de Rubén Blades en Sabanas Frías. Revolución de Amor va aconseguir el primer lloc en vendes a Espanya, Llatinoamèrica i als Estats Units durant 5 setmanes consecutives. Va tenir com a senzills més destacats Ángel de Amor, Eres mi religión i Mariposa traicionera. El 29 de setembre de 2002, Mana es va aventurar a una nova gira de 2 anys que els posaria com mai al mercat internacional.
Tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca.
Gairebé 5 anys després del seu últim llançament, inclòs rumors de separació de la banda, Mana va llançar al mercat Amar es combatir el 22 d'agost de 2006 en 40 països de tot el món simultàniament, assolint el número 4 en el top 200 àlbums de la revista Billboard als Estats Units. El seu primer senzill, Labios Compartidos, va romandre durant 8 setmanes consecutives en el primer lloc de les llistes llatines de ràdio i és nomenat entre els mitjans llatins més reconeguts dels Estats Units com una de les cançons més escoltades i premiades de 2006. Els senzills que li van seguir, Bendita tu luz, a duo amb Juan Luis Guerra, Manda una senyal i Ojalá pudiera borrarte, es van posicionar també en el primer lloc de les llistes de popularitat. Entre els premis més destacats que la banda va obtenir per aquesta producció es troba un Grammy americà en la categoria de millor àlbum de rock alternatiu o urbà, 3 guardons Lo Nuestro per àlbum de rock de l'any, artista rock de l'any i cançó rock de l'any, 2 Billboard llatins per àlbum rock alternatiu de l'any i cançó pop Airplay de l'any de duo o grup.
Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino.
La impressionant resposta de públic que va tenir la gira Amares Combatir Tour va obligar Maná a editar un nou disc en viu amb tots els seus èxits anomenat Art del Cielo i publicat el 2008. Tal va ser l'èxit que aquest treball va rebre 4 premis Billboard llatins. El següent àlbum d'estudi del grup Drama i Luz representa una fita en la trajectòria artística de Maná. El projecte va començar a prendre forma al juny de 2008 i va culminar a principis de l'abril del 2011. Durant aquests 34 mesos van ser compostes, arreglades i gravades més de 40 cançons, encara que només se'n van publicar 13. D'aquest treball es van extreure els senzills Lluvia al corazón, Amor clandestino, El verdadero amor perdona i Mi reina del dolor.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay,
yo... El novè i de moment últim àlbum d'estudi de la banda es titula Cama incendiada. Va ser llançat a la venda el 21 d'abril de 2015. El primer senzill va ser Mi Verdad, que compta amb la col·laboració de la cantant colombiana Shakira. El segon senzill va ser La prisión, tema del qual el 24 de juliol de 2015 va sortir una versió d'electrònica amb el DJ estatunidenc Steve Aoki, trencant per complet amb els esquemes musicals que ens tenia acostumat la banda. El tercer senzill del disc és el tema Ironia. Maná ha confirmat la seva assistència com a grup convidat per al qual serà l'edició 2024 del Festival Internacional de la Cançó de Vinya del Mar, esdeveniment que se celebra entre el 25 de febrer i l'1 de març d'enguany.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Maná. Per part meva, ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons de l'àlbum Sueños Líquidos, publicat el 1997, Clavado en un bar. Adéu-siau.
Aquí me tienes.
I així acabem, tanquem aquest dilluns 18 de gener al Penedès en Xarxa. Demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.